Ràdio Estel.
Els diumenges a les 9 del vespre, Viure en Salut, un programa per estar al dia de tots els avenços en salut natural de la mà de professionals, amb Magdalena Romo. Per viure millor, pren nota. Escolta els diumenges a les 9 del vespre, Viure en Salut, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Maria Lluïsa Amorós, autora de Els nens de la senyora Slatin. Maria Lluïsa Amorós avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui, com sempre, hem portat també un personatge de primeríssima fila, la Maria Lluïsa Amorós, que ja és coneguda com a novel·lista i ha fet un llibre preciós sobre la canalla i les criatures que van patir la guerra amb els nazis, és a dir, criatures jueves, per dir-ho d'alguna manera, no? I com cada setmana, doncs, li farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, Maria Lluïsa, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Pues vinga, anem.
Contenta de ser aquí amb vosaltres.
Pues fantàstic. Parles del trencat del refilet dels ocells. Què vols dir?
A veure, estem parlant, ens situem a Isier, allà on hi ha la casa d'Isier, allò que serà el lloc ideal per un refugi, per un grup de nens acompanyats per la senyora Slatin, que esperen el final de la guerra. Estem parlant de la Segona Guerra Mundial. I se'n van cap allà perquè és com una mena de paradís isolat, una casa del segle XIX, que doncs allà serà com una mena d'amagatall perquè aquests nens són jueus i perquè no els agafin els nazis que els estan perseguint. Doncs allà se senten els ocells d'una manera perfecta, se sent la remor de les fulles, dels arbres, quan baixen cap al riu Roine, doncs l'aigua fantàstica, els nens s'hi banyen. És a dir que realment és un paradís.
Colònia d'infants refugiats a l'Arau. Impressiona una mica això, no? Criatures refugiades.
Evidentment. Refugiats perquè Madame Slatin va haver de salvar, de portar en cases d'acollida moltíssims nens, tots els que va poder, però aquest grupet concret doncs se li va demanar que se l'emportés, que se l'emportés perquè és que els agafarien i ja sabien on farien cap, o almenys ho estaven intuint, ho endevinaven.
La Font com una gran dama, per què?
És que la Font del jardí d'Isier ho és. Té una forma especial, que jo dic d'ales de papallona, i a més, ells, els nens, agafen l'aigua d'allà, perquè no tenen aigua corrent, juguen, s'esquitxen, quan a les nits un dels nens més grans, en Teo, bueno, un noiet ja, doncs els canta cançons i els explica relats i coses, doncs tots envolten la font. I és una font magnífica, perquè jo he estat allà, he trepitjat a la casa d'Isier i l'he viscut i m'he documentat amb tots els arxius, i després si hi ha una pregunta ja ho explicaré. I evidentment m'he enamorat del lloc i mentre explicava la història jo la vivia. Jo era entre els nens.
L'Emil Zuckerberg és un homenatge a Mark Zuckerberg, igual que el rellotge Tissot, perquè en l'alcalde li posa senyor Tissot.
Ah, és que era el nom d'ell.
En sèrio?
De veritat? És que, la història dels nens d'Isier, jo m'he permès novel·lar-la, però està basada en fets reals. I els noms dels personatges de tota aquesta part de la colònia d'Isier, doncs són tots realíssims, de veritat. Vull dir que tothom que surt amb nom i cognoms, o només amb nom, fins i tot el gos, que es diu Tommy, va existir.
Una petita fàbrica textil a Terrassa, no hi havia altres coses que fàbriques textils.
D'acord, però en aquest cas, doncs, va ser la que va comprar el senyor Verdier. És que jo volia dir al començament, no sé si m'ho has de preguntar, que aquesta novel·la són dues històries que transcorren en èpoques diferents, però que arriben a un punt en comú. Llavors, aquesta altra pregunta ja ens referim a la Barcelona, que comença, el relat, la novel·la comença amb l'Octavi Verdier, que vol escriure una novel·la, ell és periodista, però vol escriure una novel·la que es parli de la vivència dels nazis a Barcelona, que doncs, s'aixoplugaven, diguem-ho així, els rics, vivien al voltant dels rics i estaven doncs, emparats, diguem-ho així, per el franquisme d'aleshores. I aquesta estada d'aquests nazis, doncs, no, de moment no va ser... Nosaltres no la vam conèixer gaire, no? Però llavors el que li passa a l'Octavi Verdier és que ell pensa que el seu avi, que era un francès que havia vingut l'any 44 a Barcelona, doncs que el podia haver ajudat, i pensa que en el seu despatx tancat pot trobar alguna cosa que li doni documentació, però no hi pot accedir de moment. I llavors trobarà un fil que començarà a estirar i anirà a França fins a arribar al punt final que enllaça amb la casa d'Isier.
Bueno, ara una pregunta que tu la planteges, ja a part. Quan una dona queda embarassada i un dia el seu marit sempre li pregunta vols dir que és un bon moment? Jo, des de l'ego, quan la meva dona va quedar embarassada no li vaig dir mai. Quina mania tenen ara, últimament?
Bé, la gent jove i aquesta parella són joves, doncs ells programen moltes vegades el moment de tenir els fills. I bé, doncs per què no? Perquè de vegades molta... Jo, la gent de la meva generació... De vegades havia deixat d'estudiar perquè s'havien casat joves, o havia deixat de treballar perquè havia de cuidar la canalla, i ara no. A veure, ara s'ho plantegen el moment més adient per la dona o per l'home, i a més alternen, no?, quedar-se amb els nens.
Els nazis de Barcelona, molta gent en parla, però de fotos no se'n veuen gaires.
Actualment? Ah, però van existir, evidentment. Fins i tot, a veure, no només a Barcelona... sinó que a Cambrils una amiga meva se'n recorda d'un senyor que ell mateix ho deia. És a dir, que van existir, no són fantasmes, és veritat.
És veritat.
I està documentat. A veure, la història dels Verdier és... així com l'altra, la dels nens d'Isier, és certa, la història dels Verdier és inventada per mi, però la documentació... jo em documento sempre amb molta cura. Procuro no dir, no assegurar res que sigui veritat, que no ho sigui. És a dir, que jo puc fer una història de ficció, però documentada. I estic documentada,
No, això ja ho he vist. També parles del noi del Ritz, que es referia també amb els nazis perquè era allà el seu puesto.
Ells es reunien allà.
Allà.
És que el Ritz era com una mena d'oasi en una Barcelona que... vençuda, una Barcelona que passava gana, una Barcelona que tenia por encara, perquè encara hi havia detencions i afusellaments, perquè al Camp de la Bota, doncs, i amb la misèria de la postguerra, en canvi, al Ritz hi havia bon menjar, hi havia balls, hi havia alegria. Clar, era un altre tipus de societat que tenia diners i podia gaudir-ne, i és el contrast que jo intento reflectir també parlant de la mare de la Pilar, i doncs amb altres persones, no? És un contrast que existia, perquè jo he conegut, jo tinc família a Barcelona i gent que ja són morta perquè hem viscut aquesta època i de tot tipus, i vull dir que aquest ambient no me l'invento, és real, perquè jo, a mi m'agrada molt escoltar les persones grans, i parlo de les persones grans, evidentment, jo ja soc gran, però a les persones que eren molt més grans que jo i explicaven coses i m'agradava moltíssim escoltar-la.
Tenir una habitació prohibida, abans es donava molt. A casa meva també la tenien, una habitació prohibida.
Sí, sí, però aquest avi, aquest avi tan afable, aquest avi que l'Octavi estimava tant i admirava tant, doncs arriba un moment que aquells secrets que anirà descobrint doncs el sorprenen, perquè ell no es pot imaginar que el seu avi doncs era una altra persona totalment diferent a la que ell havia conegut.
Des de petit havia anat a un col·legi religiós. Bueno, abans era correntíssim, perquè pràcticament l'ensenyament estava tot en mans de l'Església.
Sí, evidentment, pràcticament, però també n'hi havia algun altre, els col·legis nacionals, que en deien, no? O alguna acadèmia. Hi havia aquells que estudiaven a les acadèmies, llavors s'anaven a examinar a l'institut.
Sí, sí, eh? Sí, sí, això ho he visió.
Sí, esclar.
Treus un sastre i una sastreria. Això són elements totalment extingits. O en saps d'alguna, tu?
Doncs fins no fa gaire, a Reus hi havia la sastreria Caral, la sastreria Pujol, també, la sastreria Quintana. El que passa que la roba cosida a mà fa més anys que es va acabar. Però, a veure, jo encara coneixia algun senyor que es feia, no fa pas tants anys, que li havien fet vestits, trajes, ha fet cosits a mà, per tant...
Bueno, això és una mica... Em fa gràcia perquè tens un record per ells, per això, sí. Això t'ho he preguntat. Sí. En Verdier va compartir taula amb un banquer i un industrial?
Per què no? Perquè no podia.
Sí, sí,
perquè
clar que podia.
Ella relacionava, tenia molt bones relacions. I més perquè havia vingut, doncs, amb diners a la butxaca, i això, és clar. I tenia també doncs, algun contacte que des que va arribar no es va trobar desemparat.
Després veig que també tens aquí un record pel Miquel Mateu, omnipresent a totes les empreses, que inclús havia sigut alcalde de Barcelona,
sí,
aquest senyor.
Sí, però a veure, és que clar, si, com et dic, m'he documentat i surten personatges reals, arriba un moment que els anomeno, encara que sigui un moment, no? Perquè doncs, s'ha de ser fidel a la història del moment, no?
Prenia conyac el teu protagonista. Abans era la moda, tu.
Sí.
Tothom prenia conyac abans, tu.
Sí, curiós, sobretot els senyors, no? Perquè després del sopar les senyores anaven a parlar en un altre lloc i no en solien prendre. Però els senyors en prenien.
Els senyors en prenien. Haver fet amistats li hauria costat molts bitllets, no, amb aquest senyor?
Sí, 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 perquè volia guanyar-se una posició i l'ocasió de la fàbrica tèxtil doncs, la va aprofitar molt bé. Era un home amb empenta, un home intel·ligent, i va fer molts diners.
La gent criticava la Matilde per la seva vida de concupiscència. És que la gent aleshores no tenia res més a fer, no?, que criticar els altres.
Ah, sí, no hi havia tele, no? Sí, i tant. I tant, sí, sí.
Brillantina, qui se n'en recorda de la Brillantina? Crec que també tens un record per la Brillantina.
El meu sogre em portava.
Jo em vaig portar de petit, també.
Oh, i el meu pare, quan era molt jove, també. Però el que passa és que quan jo ja el recordo, no se'n posava ja, però el meu sogre sí.
Els maltractes argelers per part dels soldats senegalesos, això era una constant. Els van tractar molt malament en els exiliats.
Sí, molt.
Jo no entenc per què. No he entès mai per què.
No, no se sap. I això és, també és un tema que els francesos el callen.
S'ho callen, els sí. Podrits s'ho callen.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Però és que jo he sentit a dir barbaritats.
Sí. I els senegalesos, no només senegalesos, sinó també doncs, francesos, eren, sí. No? Els senegalesos, clar, eren persones que no tenien cap poder, cap autoritat, i en canvi allà, amb aquells pobres exiliats, doncs ells podien fer sortir el que desitjaven, ser, estar per sobre d'algú altre, no? Doncs això era...
La gent cridava visques a Alemanya, a Espanya, al Führer i a Franco...
Això a Barcelona estem parlant.
Estem parlant de Barcelona. Sí. Personalitat tan forta que anul·lava el seu fill. Això ho he vist ara, jo.
Estem parlant dels Verdier, pare i fill,
sí.
En Frederic, que el seu pare, doncs... L'avi Verdier va adorar el seu net, l'Octavi, però el seu fill almenys tenia molt.
Bueno, ja ho dius, el Frederic sí. Controla el seu pare, que no és, i el Frederic no és tot tu, en principi.
El Frederic controla el seu pare. No, és controlat pel seu pare, o és...
És controlat això? Pel seu
sí,
pare.
Sí, sí. No, no, no ho és, no ho és, però és que el seu pare és un home molt dominant, amb un caràcter molt fort, i ell ja va començar que va haver de continuar la feina familiar, a la fàbrica, i ell volia fer una altra mena de... volia estudiar, i llavors doncs es va sentir molt frustrat.
En Frederic feia les coses per imposició materna. És així, això?
No, paterna.
Paterna.
La mare no.
És així.
La mare era una altra història. La Pilar és un personatge que per mi és entranyable, una dona que era republicana, que el seu pare i els seus germans van... El seu pare va ser afusellat i els seus germans van morir a la guerra, i ella es va enlluernar amb el Verdier, que tenia un tarannà polític diferent, però era el moment. I llavors ella va fer un... Ella era una dona republicana amb una personalitat diferent de les dones que van venir amb el franquisme, i ella va fer un procés involutiu. És a dir, de ser una dona alliberada, doncs va ser una dona sotmesa pel seu marit.
El Liceu és serenor, i més si has tingut formació musical, veig que també tens un record pel Liceu.
Sí.
Nacis a l'Argentina, n'hi varen anar-hi molts.
Sí.
Jo et sembla que tots van anar per allà i a l'Uruguai.
Sí, dius, allà eh? Estaven emparats.
La Pilar no podia suportar ser la dona d'un home que no podia acabar de conèixer. Això es dona molt en els matrimonis, no?
Sí, perquè, clar, ella també li va passar... allò que he dit del seu net, que es va enamorar, es va enlluernar d'aquell home, que doncs, era francès, era ben plantat, tenia diners, però quan va veure la realitat de la seva vida matrimonial, doncs va pensar que no l'havia acabat de conèixer, evidentment.
En Gustau només li agradava el que era opulent i ella s'hi havia acostumat.
Sí, perquè, clar... si tampoc li hagués agradat doncs, aquest tipus de vida així, amb opulència, doncs potser no s'hi hauria casat, perquè quan el va conèixer ell ja ho era, opulent.
I ara aquí hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia, que tu poses, la carta s'acabava amb cafè, abans s'hi posava cafè, copa i fària. Jo me'n recordo que era petit i posaven això, cafè, copa i fària, no deien puro.
Ja ho sé, ja. No, però si és una carta del Ritz... Són... No me l'has inventat.
Ah, és del Ritz, per aquí devia dir puro.
No. Jo, si ha sortit així tal qual, és que és tal qual. No he tallat res.
Gustau Verdier no sortia enlloc perquè es va canviar el nom. És així, això? Al final es va acabar a canviar el nom.
A veure, perdona, torno a dir.
El Gustau Verdier no sortia enlloc. Vull dir, si tu busques Gustau Verdier no sortia enlloc...
Ah, estem parlant... de la investigació del seu net.
Ah.
El nom de Gustau Verdier no sortia enlloc perquè, sí, semblava que s'havia canviat el nom.
El carrer Enrique Granados últimament surt molt a la literatura, tu. No sé que és molt petitet, que és molt coquetó. Què li veieu al carrer Enrique Granados?
És casualitat. No sé
és casualitat
què,
el teu?
El meu és casualitat, sí, perquè a vegades m'ho faig venir bé per l'ubicació, per la distància amb un altre lloc... pel tipus de barri, per això.
La moda per posar noms italians com Giovanna ja ve de lluny, no?
Sí, home, és que la seva mare ho era. La mare de l'Anna, és a dir, l'àvia de la nena ho era italiana. Per tant, com un record a la seva àvia que no coneixerà perquè ja va morir, estem parlant de l'àvia materna.
Malsons i plors calladament. Això deu ser terrible, no?
Sí, perquè no tots eren nens petits de 3, 4, 5 anys, sinó que ja hi havia aquells de 12, com el Raül, per exemple, no? O el germà d'en Coco, també, que comencen ja a ser adolescents i no volen plorar perquè els petits no els vegin, no? O perquè no diguin que estàs plorant.
Fa un fred secret. Quin és el fred secret?
El fred secret... és un fred que no te n'adones i va entrant molt en dins teu. I això ho diem almenys per la meva part del Camp de Tarragona. A Girona, que el meu marit, la seva família materna és de Girona, no, a Girona em sembla que no utilitzen aquesta expressió. No sé si a Barcelona l'utilitzeu.
No, és que jo no l'havia sentit a dir mai, per això m'ha cridat.
Crec que és del nostre camp de Tarragona.
Els novel·listes tenen necessitat d'acabar la novel·la?
A veure, mentre escric, ara parlo per mi, mentre escric les novel·les, normalment m'ho passo molt bé. I no tinc una pressa. No pots escriure amb pressa, perquè llavors no la treballes prou. Tu has de prendre amb calma. No has de tenir necessitat per acabar la novel·la, perquè si no hi ha coses que no les treballes bé. Abans, quan estava en actiu a l'ensenyament, les novel·les més llargues, no les juvenils, perquè n'he fet de juvenils infantils i per adults, no? Les novel·les més llargues per adults, de vegades feia una aturada durant el curs per poder-m'hi posar amb continuïtat. I si passaven anys, doncs passaven anys.
Tots tenim por i no sabem de què. És així, això?
Estem parlant de la part d'Isier o de la part de...
La plana 342, aviam un moment. És que saps què passa? Que tenim que llegir els llibres a una velocitat.
Ja, home, ja.
Tots tenim por. Tens un capítol...
Ah, un títol.
Un títol.
Sí, però he vist que era d'Isier. Tots tenim por, per què? Perquè els adults d'Isier, els monitors, fins i tot els eslatin, tenien por. Perquè el cercle cada vegada s'estranyia més. Els nazis, hi havia la por que els descobrissin. I per això Madame Eslatin va intentar col·locar els nens per tot arreu, perquè no podien fugir amb tots alhora. Els havia de portar a cases, els havia d'amagar.
Retrets n'hi ha molts, oi?
Retrets? Estem parlant de la part dels Verdier, sí.
Bueno, doncs fins aquí. La Maria Lluïsa, ara se'ns despedeix, ha fet moltes novel·les, entre elles ha quedat finalista del Ramon Llull, i ha fet aquesta, que és fantàstica, sobre la França ocupada, molt acurada i precisa. Llegiu Els nens de la senyora Eslatin, de la Maria Lluïsa Morós, amb Edicions Columnes. És estupenda, és fantàstica. Gràcies, Maria Lluïsa, per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Ja tinc la vida. Aquesta vegada ja tinc el tren que gira i gira. Oh, oh, oh. Aquesta vegada sé com respira la direcció del vent. Aquesta vegada ja arribo a temps. Ja sé com giren les revoltes nit i dia i ja sé com de la vida, el temps que jo volgués, que tot girava, el temps que jo volgués. Oh, 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 oh. Aquesta vegada ja tinc la vida. Oh, oh, oh. Que tot termina esperant el tren que gira i gira, i tinc un bitllet sense tornada. No baixarem, no hi ha parades. No hi ha parades. Ja sé com giren les revoltes nit i dia, i ja sé com giren, gira el ritme de la vida, i ja sé com sé com gira el ritme de la vida, el temps que jo volgués, que tot girava, el temps. major.